independentista.
És la una del migdia en directe a Catalunya. Informació al debat d'investidura de Salvador Illa.
Alguns seguiran immòbils. Alguns seran més reaccionaris que mai. És probable que l'extrema dreta tota pugi i es tocarà remar molt per allunyar l'independentisme d'aquesta onada reaccionària. Nosaltres ho farem perquè hem treballat sempre per fer del nostre un país inclusiu, lliure i just per a tothom. És el que continuarem fent. Es tracta de tornar a guanyar partida a partida, fins que aquest país pugui votar en un referèndum reconegut, un referèndum necessari i un referèndum inevitable. Aquí és on ens tornarem a trobar tots els independentistes. I hem d'aconseguir-ho, perquè avui l'independentisme es mira al mirall i no s'agrada. Enfadat, dividit, més preocupat de com desgastar el company de que no confrontar amb l'Estat. Aquesta dinàmica destructiva s'ha d'aturar. No som homogenis ni ho serem. Ni volem dues comunitats vivint d'esquena a Catalunya, ni volem un independentisme fragmentat ni excloent. Prou ja, sisplau. Prou ja i posem fil a l'agulla. És el moment de refer. És el moment de refer-nos. De refer l'independentisme és el moment del referèndum. I hem de recuperar aquell moviment que era capaç d'oferir una esperança de regeneració política i social i que l'oferia des del convenciment democràtic on hi cabia tothom. Un país el fa la gent, les persones. I no hi ha una nació sense història, però tampoc sense voluntat de ser, sense un projecte de futur. I això és el que l'independentisme ha d'oferir. Un projecte nacional en construcció permanent, plural i divers, on tothom hi sigui cridat i tothom se'n senti part. A nosaltres sempre ens trobaran aquí, a les raons que ens fan ser i ens fan bregar per un país nacionalment lliure i socialment just. I acabo, president. Acabo amb unes paraules que enllacen amb l'inici de la meva intervenció i que crec que són de justícia. Unes paraules de reconeixement i agraïment a totes les conselleres i consellers d'aquest govern, exconselleres i exconsellers, i a totes les persones que formen part de l'estructura del govern. Moltes gràcies per la dedicació i la determinació. Sou exemple de servei públic amb uns ideals de justícia i de llibertat insubornables. Us hi heu deixat la pell en aquest servei i us ha tocat viure moments molt difícils. Podeu estar orgullosos de la feina feta perquè deixeu una empremta que sempre serà recordada i reivindicada. I de forma molt especial, un reconeixement i un agraïment absolutament sincer al molt honorable president Pere Aragonès i García. President, Pere, amic, has omplert d'orgull la família republicana. Tu ens has representat amb una altíssima dignitat i has agafat el relleu dels nostres estimats presidents republicans. Hem tingut coratge polític, encerts i errors. Ens ha faltat temps, complicitats i sobretot lleialtats. Però l'exemple, el lideratge, l'honestedat i l'alçada de mires que has demostrat ens fan estar amb un deute etern amb tu. Moltes gràcies per haver lluitat per la justícia social i l'alliberament nacional d'aquest país, pensant sempre en la nació sencera. Moltes gràcies per l'entrega i per la teva immensa dignitat. I avui que hem parlat molt de la militància d'Esquerra Republicana, m'agradaria acabar amb unes paraules del president Companys davant del ple nacional d'Esquerra Republicana el 28 de febrer de 1938, en un moment molt complicat per aquest país. Deia el president Companys davant de la militància d'Esquerra: la consigna d'avui, com ahir, com sempre, és la democràcia, la llibertat, el progrés, la república i la victòria. És la que ho vol dir tot, la de sempre. Catalunya. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure.
Josep Maria Jové, d'Esquerra Republicana, clou així la seva intervenció de resposta inicial al discurs d'investidura Salvador Illa, un Jové que ha justificat la votació al sí que els republicans donaran al candidat d'Illa, dient que calia desbloquejar la situació i que s'ha fet a canvi d'aconseguir sobirania fiscal, que és una reivindicació històrica, dit, del catalanisme. Ha recordat que el sí d'Esquerra serà un sí amb condicions i només vinculat a l'acord.
El diputat senyor Salvador Illa Roca
ha dit que no tindrà res a veure amb el sí del 2003 i que endureix l'aposta de vigilància al govern d'Illa. Ara torna a parlar a Salvador Illa.
Els dos motius que he esmentat abans, la cortesia parlamentària i el respecte personal i polític, s'hi afegeix un tercer motiu per pujar aquest faristol a fer una rèplica a la intervenció del diputat senyor Josep Maria Jovent, nom d'Esquerra Republicana, que és el de l'agraïment. El de l'agraïment per l'acord d'investidura que hem subscrit les formacions polítiques a les que pertanyem. De fet, la millor rèplica que jo podria fer a la seva intervenció són les 25 pàgines de l'acord que durant més de 8 setmanes dos equips negociadors extensos han subscrit i han arribat a acordar. La formació política que vostè representa, Esquerra Republicana de Catalunya, i la formació política que jo represento, el Partit Socialista de Catalunya, són formacions polítiques amb projectes polítics diferents, amb un horitzó molt diferent per Catalunya. També amb punts en comú, que es troben en els valors de l'esquerra. Valors que compartim i que han fet que en algun moment de les nostres ja llargues trajectòries polítiques com a partits polítics, com a formacions polítiques, haguem pogut tenir punts de coincidència. Aquestes diferències de projecte d'horitzó per Catalunya són les que donen valor a l'acord al que hem arribat. I jo torno a agrair, torno a posar en valor el sentit de país que vostès han tingut. I no tinc cap inconvenient en reconèixer que, efectivament, el Partit Socialista de Catalunya ha mogut posicions. És veritat. Però què és acordar si no fer això? O algú té alguna altra fórmula per fer política? O hem de tenir el país bloquejat? Ens hem mogut, sí. Jo no tenia el plantejament pel finançament de Catalunya que hem acabat acordant amb vostès. Però els hi he d'agrair a vostès que ho posin sobre la taula amb certa tossuderia. I que al final doncs haguem arribat a aquest punt d'entesa que crec que sincerament és un pas endavant per Catalunya. I que jo defensaré i que, com vostès saben, tinc el compromís del Partit Socialista Obrer Espanyol també de defensar-lo. Tenim diferències com a horitzó nacional. Vostè ha dit que és un sí amb condicions i jo en soc conscient d'això. És un acord d'investidura, no de legislatura, molt detallat, però és d'investidura, és un sí amb condicions. Emprenc el fet de que una part rellevant de la militància del seu partit polític en un procés que, efectivament, també vull reconèixer, és un procés, en fi, modèvic, de participació política, doncs no ho hagi vist clar, m'ho prenc com un estímul i com un esperonament a guanyar la confiança d'aquestes persones que formen part de la seva formació política i que, per diferents raons, doncs no ho acaben de veure clar. Treballaré dia a dia, minut a minut, per honorar aquest acord i perquè aquells que no ho vegin clar d'aquí un temps, tant de bo sigui així, puguin variar la seva posició. Deixi'm-ho dir d'aquesta manera. M'agrada acabar els viatges amb qui us començo. I, per tant, sent conscient del seu sí amb condicions, de les reticències que vostè té, també deixi'm expressar amb tota transparència en aquesta cambra que m'agrada acabar el viatge amb qui ho començo. I començo un viatge, no podria donar el primer pas, no podria fer el primer quilòmetre sense aquest acord d'investidura que he subscrit amb vostès i amb els comuns, sense la seva participació. Jo m'esforçaré en posar arguments, en posar raons en una obra de govern que els permeti a vostès sentir-se còmodes sense renunciar a cap dels seus plantejaments polítics perquè puguem acabar aquest viatge conjuntament i perquè sigui un viatge profitós pels 8 milions de catalans i catalanes que tenen dret a que treballem per millorar les condicions de benestar que tenen. Ha acabat vostè fent un agraïment i un reconeixement a tots els consellers i les conselleres. Jo tenia pensat fer-ho al final de la sessió d'avui, però podria semblar una descortesia que no em fes esment, no? Jo també vull agrair a tots els consellers i conselleres, els que s'asseuen avui en aquest hemicicle i els que han tingut durant aquesta legislatura altres responsabilitats o responsabilitats en el moment de govern, la feina feta al servei de Catalunya. Formar part del govern de Catalunya, ser conseller, ser consellera, és un honor, és una responsabilitat i vostès han tingut el privilegi de poder-ho fer i tenen el meu respecte personal, ho saben tots vostès, i el meu reconeixement també per la feina feta. A vegades no hi hem estat d'acord, Això és el joc de la política parlamentària, però totes i tots vostès tenen el meu reconeixement sincer, personal i polític, i molt especialment al president Aragonès. A l'iniciar aquesta sessió havia dit que, quan he expressat la meva intervenció, m'he referit a les paraules que vostè va dir de he fet avançar el país i he procurat fer avançar el país, que m'hi sentia molt reconegut i que era un reconeixement sincer. Jo crec que vostè ha fet, com tota feina de govern, doncs, coses millors i coses doncs, que es podrien haver fet d'una altra manera, però sempre ha tingut el meu respecte, el meu reconeixement, i torno a dir, crec que ha deixat el país millor que el va trobar. Moltíssimes gràcies a totes i a tots vostès per la feina que han fet.
Salvador Illa, que respon a Josep Maria Jové d'Esquerra Republicana, admès que el PSC s'ha mogut, sí, i que aspira, ha dit, a acabar amb qui comença. Ha estat un dels missatges que ha deixat anar el candidat a la investidura. Ha dit que s'esforçaran d'un arguments perquè Esquerra s'assumi al projecte del nou govern. Ara torna a respondre a Josep Maria Jové.
Fins ara parlar després del president era més còmode, no havien de tocar el faristol. Senyor Illa, moltes gràcies pel seu to, però com sap, això no serà fàcil. I reconec que fa un any ningú s'esperava que comencés un discurs demanant l'aplicació de la llei de l'amnistia o reivindicant el llegat del govern aragonès i la seva transformació. Li agraeixo. Però, sisplau, seré reiteratiu, eh? Repeteixo conceptes. El nostre sí és un sí vigilant. És un sí que té molts nos, moltes precaucions. Sap, senyor Illa, que ha costat molt arribar fins aquí. Aquest sí passa necessàriament pel seu compliment. Passa per donar resposta i concretar les promeses. Passa perquè treballi per la resolució, resolució democràtica del conflicte polític, per fer que Catalunya tingui un finançament que es mereix, amb la sobirania fiscal, que defensi el català i que tingui un govern al servei de tot el país, de la Catalunya sencera, dels 8 milions de catalans i catalanes. Vostè sap que ha costat arribar fins aquí. Sap que els incompliments també tenen les seves conseqüències i que ens estarem amatents. Avui farem un sí, repeteixo, vigilant, i un sí crític. I per acabar, no sé on arribarà el seu viatge i amb qui arribarà el seu viatge. M'ensumo moltes majories que avui es reneguen. Però bé, ja veurem on arribarà aquest viatge. Només una darrera cosa. I permeti'm, i abusant la confiança de les diputades i diputats i de la ciutadania del país. El senyor Batet complementava les seves recomanacions musicals d'Estopa i Silvia Pérez Cruz amb moltes gràcies. Està molt bé. I segur que en té més, senyor Batet. Jo vull fer una cosa que no s'ha fet mai en aquest Parlament, que és reivindicar el metal català. I els aconsello, els recomano a tots vostès que escoltin Crísics, Ciroll, i si els agrada Miquel Martí i Pol, escoltin Vidres a la Sang. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
Doncs Josep Maria Jové, que acaba així la seva intervenció.
Té la paraula el diputat senyor Salvador Illa i Roca.
Ara, doncs, el candidat a l'investidura que pot tornar...
No serà fàcil, però crec sincerament que val la pena, si més no intentar-ho. No? És veritat que hi haurà dificultats, i n'apareixeran, les que hi ha i les que puguin aparèixer, però crec sincerament que val la pena i torno a agrair l'esforç que fem per sentit de país, per intentar-ho, per provar-ho. I creguin-me, cregui'm, senyor Jové, que jo hi posaré tot de la meva part perquè això surti bé. Dos, diré tres coses, eh? Dos, potser si fos un sí sense condicions, no seria creïble. És a dir, jo entenc molt bé. O m'esforço a entendre la seva posició política, la seva situació política. Potser si fos un sí entusiasta o un sí, no seria creïble. Perquè és veritat que hem tingut moltes diferències, no? Però al final, les fórmules per governar en un sistema de democràcia parlamentària, per governar un país, són les que ens indiquen els ciutadans. No? I jo he dit reiteradament que un impacte políticament viable era el que hem subscrit. No? I crec que, almenys per part nostra, hem intentat fer un esforç de generositat, de moure posició política per poder arribar. Per tant, entenc molt bé que sigui un sí condicionat. Entenc molt bé que hi hagi reticències, entenc molt bé que siguin exigents, m'ho prenc com un estímul i sento la responsabilitat des d'aquest mateix moment de donar compliment íntegre als acords que hem arribat. No? Tres, creguin també que sóc sincer en dir que m'agradaria que el viatge el féssim i l'acabéssim junts, eh? I que jo almenys m'esforçaré en parar els llocs on vostès m'indiquin i en trobar llocs que ens siguin còmodes per tots. Però, com vostè diu, veurem com van les coses. No? I quart, he de reconèixer la meva escassa cultura musical i no puc fer una rèplica a l'alçada dels seus comentaris suggerint a grups. Hauria de recórrer a ajuda familiar i no puc fer-ho en aquest moment. Moltíssimes gràcies.
Senyor Jové, pot tornar a intervenir? No? Doncs a continuació té la paraula l'il·lustre senyor Alejandro Fernández Álvarez, en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, per un temps màxim de 30 minuts.
Doncs és el torn del portaveu del PP, Alejandro Fernández, en aquest debat d'investidura a Salvador Illa. L'escoltem en directe a Catalunya Informació.
Muchísimas gracias, presidente. El pasado 23 de julio de 2023, el presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo, ofreció a su partido, señor Salvador Illa, una gran coalición precisamente para evitar que personajes como Carles Puigdemont tuvieran la llave de la política española y, en consecuencia, los instrumentos necesarios para poder organizar espectáculos dantescos y decadentes como el que estamos viviendo hoy en Barcelona. La respuesta del señor Pedro Sánchez fue rotunda y ampliamente conocida. Rechazaba la oferta porque su intención era llegar a un pacto, cito textualmente, progresista, de reencuentro y convivencia con Esquerra y Puigdemont. Visto lo visto, ¿qué quiere que le diga, señoría? Paladee el reencuentro, saboree la convivencia, pero ¿sabe qué le digo? Fueron usted y el señor Sánchez los que decidieron resucitar políticamente a Carles Puigdemont ofreciéndole gratia et amore la llave de la política española. Así que con su pan se lo coman, pero que quede claro, son ustedes los únicos responsables del humillante esperpento que estamos viviendo estos días en Cataluña. Los únicos. Pero en cualquier caso, y más allá del asunto Puigdemont, abordamos hoy su debate de investidura, la investidura del señor Salvador Illa. Y mientras escuchaba atentamente su vibrante y vitamínica intervención, solo superada por la finura del señor Batet, una pregunta rondaba mi cabeza. ¿Qué tienen en común Pedro Sánchez y Salvador Illa? Porque más allá de la afiliación política, que es obvio que es la misma, parecen personajes políticos diametralmente opuestos. Lo que en Sánchez es chulería chabacana, de hecho hace gala de ella, en el señor Illa ni una mala palabra ni una buena acción. Lo que en Sánchez son sus características ya carcajadas, desquiciadas, en el señor Illa es sonrisilla ardillesca. Hay que reconocérselo, señor Illa. Aparentemente es usted el yerno ideal. Sí, ese yerno ideal que cuando te das media vuelta te la clava cuando menos te lo esperas. Porque en lo esencial, su manera de entender la política es exactamente la misma que la de Pedro Sánchez. Una ansia infinita, voraz, de poder, en su caso más disimulada, más suavecita, pero idéntica, la sorprendente capacidad de mentir como bellacos y decir que son meros cambios de opinión y estar dispuestos a lo que sea, insisto, a lo que sea, para conquistar o mantenerse en el poder. Porque sí, para conquistar o mantenerse en el poder están dispuestos, uno, a cambiar la forma de Estado sin respetar las reglas del juego, puro procesismo. Para conquistar y mantenerse en el poder están dispuestos, dos, a blanquear el golpe de 17, a asumir todo el relato independentista, la existencia imaginaria de Laufer en España, de una especie de Estado fascista que persigue a independentistas. Lo han asumido todo. Tres, para conquistar y mantenerse en el poder, están ustedes dispuestos a humillar a los servidores públicos que garantizaron el orden en Cataluña en los momentos más difíciles. Cuatro, para conquistar y mantenerse en el poder, están dispuestos también a humillar a los valientes constitucionalistas catalanes que dieron la cara aquellos difíciles días, asumiendo una vez más esa retórica independentista según la cual los que no piensan como ustedes son todos unos fachas. Cinco, están dispuestos también, como decía hace un momento, a entregarle la llave de la política española a alguien como Puigdemont y llamarle a eso concordia y convivencia, no te lo pierdas. Seis, están dispuestos, por mantenerse y conquistar en el poder, a asumir también las tesis separatistas, según las cuales solo se puede proteger y promocionar el catalán persiguiendo y multando a los que usen el castellano. Siete, están también dispuestos a hacer suyas la turismofobia y la cultura del no a todo y el perroflautismo contemplativo de la extrema izquierda catalana. Ocho, están dispuestos también, por mantenerse en el poder, a proteger y justificar a los ocupas y abandonar a los propietarios, a justificar o mirar hacia otro lado, hacia los delincuentes, y no defender a los vecinos honrados. En definitiva, señoría, para conquistar o mantenerse en el poder, están dispuestos a profundizar en el proceso. Ahora, hacia una irreal España confederal asimétrica, profundizar en el proceso, es decir, profundizar en la decadencia de Cataluña. No engaña a nadie, señorilla. Ha dicho en su discurso, abrimos una nueva etapa. No abre usted una nueva etapa. Usted resucita hoy aquí el procés, lo remodela, lo reforma y se está viendo hoy en las calles de Barcelona claramente. Y yo asumo, y lo asumo serenamente, que hoy ustedes se las prometen muy felices, ufanos y soberbios, porque mandan mucho. Y es verdad, es cierto. Es indiscutible. Mandan ustedes mucho hoy en Cataluña. Y asumo también que hoy por hoy, ustedes gozan de más simpatías en Cataluña que nosotros. Han ganado las elecciones autonómicas. Ese es otro hecho indiscutible. Asumo incluso que su estilo, señorilla, ese estilo zalamero que masajea al votante con mentiras piadosas, tiene más adeptos que el mío. Asumo que en ocasiones la gente prefiere ser suavemente engañada a escuchar la cruda realidad. Yo prefiero hablar de la realidad. Pero nunca olvide, señorilla, no lo olvide nunca. La verdad existe. Y la verdad se impone siempre, repito. La verdad existe, la verdad se impone siempre. Y cuando la verdad se impone, ajusta cuentas con el mentiroso. Y lo hace de manera cruel. Hoy se las prometen muy felices, pero el bochorno llegará como el bochorno le llega a cualquiera que usa la mentira como recurso político. Es ese bochorno que produce ver hoy aquel vídeo de Marta Rubira señalando aquello de «arribaré en fins al final», y resulta que el final era hacer presidente a ella. Menudo papelón, señora Rubira, menudo papelón, señor Junqueras, para lo que han quedado algunos. Es el mismo bochorno que ver hoy el vídeo de Carles Puigdemont asegurando que 30 grandes democracias del mundo, 15 de ellas europeas, reconocerían inmediatamente la independencia de Cataluña, para ver que luego la declaraba durante 8 segundos para meterse a continuación en un maletero. Ese mismo bochorno que provoca verles a ustedes en su salsa durante todo este tiempo, le llegará a usted, señorilla. Ese mismo bochorno lo sufrirán ustedes, porque han usado también la mentira, porque la verdad existe y la verdad ajusta las cuentas con los que mienten, siempre. Señoras i senyors diputats, em permetran que desenvolupi alguns dels punts anteriorment esmentats, perquè crec que tres o quatre, com a mínim, és interessant plantejar algunes qüestions en relació al discurs que ha fet el senyor Illa, com deia fa un moment, ple de mentides. Forma d'estat. Miri, senyor Illa, no es pot convertir Espanya en un estat confederal, plurinacional i asimètric amb 68 vots d'una investidura d'una comunitat autònoma espanyola. És que amb 68 vots no es pot ni tan sols reformar l'Estatut de Catalunya. Se n'adona, senyor Illa, que està vostè copiant la metodologia processista?
la metodologia del procés separatista la mateixa. Si algú vol convertir Espanya en un estat confederal, té dret a intentar-ho, sí, però abans ha de respectar les regles del joc. I aquestes són claríssimes. L'únic camí legal és iniciar una reforma constitucional, aconseguir el suport de 2/3 del Congrés dels Diputats, convocar eleccions generals, que les cambres resultants ratifiquin també per 2/3 aquestes postures i, en funció de la temàtica que es tracti, fer un referèndum aplicable al conjunt d'Espanya. Aquestes són les regles del joc pel que vostès volen fer. El que vostè mateix ha dit de l'Espanya plurinacional i no sé què. No, això no és el que diu la Constitució. El que diu la Constitució, i és indiscutible, és que la nació és Espanya, que és única i indivisible. No hi ha una Espanya plurinacional. I si vol canviar la Constitució, sigui valent i porti la reforma al Congrés dels Diputats. Però no ho farà perquè sap que no té la majoria. Vostè ha preferit... Vostè ha preferit iniciar un procés, un nou procés. I de la mateixa manera que el procés anterior no va portar la independència, va portar la decadència de Catalunya, aquest procés que inicia vostè no portarà l'Espanya confederal. L'Espanya confederal plurinacional no arribarà. El que farà és aprofundir en la decadència. Inestabilitat institucional, espectacles vergonyosos com el d'avui, conflicte permanent, manca de seguretat jurídica, les conseqüències que s'esdevenen de la mateixa. I vostès, els signants de l'acord, ho saben perfectament. Esquerra i PSC i Comuns ho saben. De fet, sempre ho han sapigut. Ni l'anterior mesa de diàleg va portar la independència, ni la nova convenció aquesta que s'han tret de la màniga portarà l'Espanya confederal. La qüestió és mantenir la poltrona jugant amb els legítims sentiments i il·lusions de la gent. D'això se'n diu processisme, que és la pitjor malaltia política que està destruint Catalunya. Processisme no és resoldre conflictes. Processisme és eternitzar-los per viure d'ells. Meses, consorcis, convencions, processisme és la ideologia dels paràsits a Catalunya. 2. Promoció i protecció del català. Senyor Illa, amb l'acord que ha signat vostè, assumeix fil per randa tota la retòrica separatista al voltant de la llengua, segons la qual, com deia fa un moment, l'única manera de promoure i protegir el català és anar contra el castellà. És multar, imposar, fins i tot contractant espies lingüístics, ara fins i tot a les activitats extraescolars. De debò s'estranyen que amb aquest tipus de política de prohibició, multes, imposicions, cada vegada l'ús social del català sigui inferior? Amb les mesures de l'acord de govern que ha signat vostè, no guanyarà ningú. Tothom hi sortirà perdent. Els castellanoparlants a Catalunya, perquè continuaran veient els seus drets lingüístics violats. I l'ús social del català continuarà baixant. No s'equivoquin. Tothom perd, ningú guanya. Pur processisme, que és el que porten des d'una dècada fent tots vostès. I, finalment, política econòmica i social. Matèries que ens remeten no només a l'acord amb Esquerra Republicana, sinó també a l'acord amb els comuns. El seu acord de govern, senyor Illa, aprofundeix en una política econòmica absolutament desastrosa. Aprofundeix en la idea de mantenir impostos propis absurds que només Catalunya té, mantenir impostos injustos, com el de successions, el de patrimoni, i mesures socialment injustes, com negar-se a deflactar l'IRPF. Com tinguin vostès la capacitat total de recaptar impostos a Catalunya, que Déu ens agafi confessats, perquè l'escanyament de la gent serà històric. Estic en disposició de traslladar una predicció. Em puc equivocar, però estic segur que no. El concert no arribarà. El que únicament arribarà seran les pujades d'impostos brutals, massives, típiques de l'esquerra. I si no, el temps. Bé, davant d'un panorama d'aquestes característiques, nosaltres defensem que efectivament es pot millorar el finançament de Catalunya. Clar que sí. I només s'ha pogut millorar substancialment dues vegades, l'any 97 i l'any 2001, amb un acord que es feia entre tots i aplicable al conjunt de comunitats autònomes espanyoles, trencant la idea que només tenen vostès, els nacionalistes, que l'única manera de millorar el finançament de Catalunya és perjudicant la resta de comunitats autònomes. Les mesures que van permetre en aquell moment recaptar impostos especials i el 30% de l'IRPF es van aplicar pel conjunt de les comunitats autònomes i això va demostrar que totes les comunitats autònomes podien veure millorat el seu finançament. No va passar així amb l'acord ara vigent de l'any 2009, signat, quina casualitat, entre Esquerra i PSC. Ja en aquell moment nosaltres vam advertir que era un autèntic...
En punt 2:15, en directe a Catalunya Informació, el debat d'investidura de Salvador Illa, parla Alejandro Fernández, del Partit Popular.
Van anunciar, se'n recordaran, que era un acord de finançament singular i bilateral. La mateixa cantarella d'ara. Era tot mentida, com ara, perquè menteixen. Sempre menteixen. I com que la veritat existeix, al final els agafarà. I nosaltres assumim, en definitiva, més compromisos per Catalunya. Ens comprometem en aquesta legislatura a liderar l'oposició per oferir una alternativa als catalans de la feina ben feta. Impostos moderats, suport a emprenedors, autònoms, activitat econòmica en general, educació de qualitat i en llibertat, tolerància zero davant de la delinqüència, suport als grans projectes a Catalunya davant de la cultura del no a tot imperant i, per damunt de tot, importantíssim, ens comprometem a defensar i protegir l'Espanya constitucional com a garantia dels drets i llibertats de tots els catalans, pensin com pensin. Aquest és l'esperit amb el qual iniciem aquesta legislatura i ens posem al servei de tota la ciutadania de Catalunya. Visca Catalunya i viva Espanya. Moltes gràcies.
Acaba aquí la intervenció d'Alejandro Fernández del PP, que ha acusat Illa de copiar tot el relat independentista. Ha dit que no podrà de cap manera, per exemple, canviar les normes només amb 68 escons d'un Parlament autonòmic. Sentim ara la rèplica de Salvador Illa.
He de començar aquesta rèplica amb una petició. Senyor Fernández, vostè té recursos dialèctics suficients, contrastats en aquesta cambra, per no haver de recórrer a insult. S'ha adreçat en uns termes al president del govern i a mi mateix, que crec sincerament que sense massa esforç, amb els recursos dialèctics que vostè té, que hagués pogut expressar la seva opinió amb un punt més de cortesia. Estava a la seva alçada, cregui'm. I li faig aquesta petició inicial. Segon lloc, no hi puc tolerar que em digui que menteixo. No hi puc tolerar. Hi puc acceptar moltes coses. Aquesta no hi accepto. Perquè, a més, la veritat en política l'acaben donant als ciutadans, en una política democràtica. Compte en venir aquí, pretesament, en veritats absolutes. No ha donat mai massa bon resultat, això. I tercer, anava a dir una advertència, no m'atreveixo. Una suggerència o un comentari, si vostè vol. Com vi deia, l'èxit en política l'acaben donant als ciutadans i vostè pot dir, doncs, mirim, de 3 a 15. És veritat. Però sap quin és el veritable èxit en política? Administrar bé aquests resultats. I jo, en aquest sentit, tinc una pregunta, un dubte i una altra sugerència. La pregunta és, quina és la seva proposta per Catalunya? Què proposa el Partit Popular per Catalunya? Recollir firmes contra qualsevol millora del nostre autogovern? Jugar amb les legítimes aspiracions del poble català per enfortir i millorar el seu autogovern? Per treure un grapat de vots a altres comunitats autònomes? El dubte. El Partit Popular que vostè representa és el Partit Popular del Majestic, encara que sigui sense foto aquesta vegada? O és el Partit Popular dels pactes amb Vox? Quin és el Partit Popular que vostè representa? I la sugerència. Podem comptar amb la seva formació política per treballar per Catalunya? Per exemple, defensant el català? Podem comptar amb la seva formació política per, igual com a Galícia han defensat el gallec, aquí a Catalunya puguem defensar el català?
Podem comptar amb el seu partit com es havia comptat en aquesta cambra no fa tants anys, en fa alguns però no tants, per fer polítiques de consens ampli a la defensa del català. Jo hi seré en la defensa del català i respectaré els acords als que he arribat. Són els comentaris que li volia fer respecte a la seva intervenció. Deixi'm fer dos comentaris finals. Respecte a la política econòmica i social. Miri, polítiques progressistes, d'esquerres, posi-hi l'adjectiu, el qualificatiu que vostè vulgui, no han anat tan malament, ni a Catalunya ni al conjunt d'Espanya. La curva de Laffer és una mica antiga. Hi ha bastanta literatura acadèmica posterior. I el mainstream, el cosmos central de l'acadèmia en matèria econòmica defensa que ha d'haver-hi una política fiscal que redueixi les desigualtats a la societat. I ho defensa des d'arguments estrictament econòmics. Consideracions polítiques, que jo també tinc, i morals, que jo també tinc, venint de l'humanisme cristià, al marge. Només per raons estrictament econòmiques ha d'haver-hi un mínim d'igualtat. I a Catalunya no ho vull dir. Hi ha un 18% de la població en situació de risc de pobresa. I les administracions públiques, i en particular el govern de la Generalitat de Catalunya, ha de fer polítiques per fer front a això. I ha de donar-hi resposta. Si vostè té alguna manera diferent de fer-ho, que no sigui una política fiscal, per favor, expliqui-la. Perquè serà no innovadora, revolucionària, de Premi Nobel. I la darrera consideració final. Si vostès són una formació política que des de la seva òptica, des del seu plantejament, que jo respecto, volen fer aportacions constructives i positives, aquí ens té. Si no, doncs també aquí ens té per confrontar-ho. Gràcies.
Salvador Illa, que respon al líder del PP de Catalunya al Parlament, Alejandro Fernández. Per començar, li ha dit sí al PP, que veurem és el del Majestic o el dels pactes amb Vox, i si podran comptar amb el PP. Ara respon de nou Alejandro Fernández, que ja s'adreça al faristol.
Muchísimas gracias, presidente. Señor Illa, me pide usted que no utilice calificativos insultantes. He estado revisando las notas de mi intervención. Lo más agresivo que le he dedicado es que es usted un yerno ideal y que tiene una sonrisilla ardillesca. Si a usted eso le parece especialmente agresivo, le aconsejo que sea presidente del PP catalán una semana y se le quitarán las tonterías con las cosas que nos dicen. Tienen ustedes la piel muy fina. Pero las lindezas que nos dicen ustedes. O sea, que lloriqueos los justos, señoría, que mi intervención ha sido tremendamente cortés. Lo que sí que he dicho es que usted miente y lo mantengo. Le voy a decir, le cito textualmente a usted: no pactaré con independentistas, abriremos una nueva etapa en Cataluña. Ahora dirá que cambió de opinión. No, eso es mentir. Y lo más grave que usted dice, en una especie de teoría de la posverdad orwelliana, es que como ha ganado las elecciones, eso significa que no ha mentido. No, usted ha ganado las elecciones, cierto, ha mentido también. Las dos cosas. Por tanto, se lo repito. Usted ha mentido. Es que si eso no es mentir, he elegido solo una frase. Tiene usted la Biblia en verso de mentiras que ha llegado a pronunciar durante todas estas campañas electorales. Bien. Lo segundo que quería, en relación a su réplica, es darle las gracias, porque me ha transmitido usted buenas vibraciones, porque por un momento parecía que el que se sometía a la investidura era yo, porque no ha contestado nada de lo que he dicho y ha empezado usted a formularme preguntas, como si el candidato a la presidencia de la Generalitat fuera yo. Bueno, a lo mejor, oiga, a lo mejor tiene usted aquí capacidad premonitoria y nunca se sabe. Proyecto para Cataluña, pero sí lo he explicado de manera muy clara. Por cierto, bastante más detallado que el suyo, que lo único que ha hecho han sido apelaciones abstractas a la concordia y al que nos abracemos, juntemos las manos y cantemos el Virulai Junts. No, no va por aquí, señorilla. He hecho muchísimas más propuestas concretas que usted. ¿Podremos contar con el Partido
Popular de Cataluña, hombre, si es para poner en práctica el infame documento de gobierno, mezcla de extrema izquierda radical y nacionalismo, no. Ya le digo yo, oposición absoluta. Absoluta. Y como siempre hemos practicado, con decoro parlamentario, aunque tenga usted la piel muy fina. Decoro parlamentario. Respeto a nuestros electores y con la verdad siempre por delante. Muchas gracias.
Doncs breu intervenció d'Alejandro Fernández, que respon Salvador Illa.
Té la paraula el candidat a la investidura, el senyor Salvador Illa i Roca,
que tornarà a fer ús de la paraula per respondre a Alejandro Fernández. L'escoltem, Salvador Illa.
Gràcies, senyor president. Aprecio la ironia, el bon estiu parlamentari, la capacitat d'expressió. No venço, i torno a dir-ho. No venço, ho torno a dir. I crec que vostè té recursos dialèctics per poder s'expressar sense faltar ningú al respecte. De mentides no en dic. Li torno a dir. Però miri, no digo jo, obro cometes, que el concierto català no tenga razón en cuanto a la demanda. Porque es verdad que lo tiene Euskadi y lo tiene Navarra. Es absolutamente cierto. También es cierto que en la discusión constituyente se llegó al acuerdo de que en Cataluña no tuviese concierto. Ahora bien, es verdad que estas cosas no se pueden cambiar, plantear y discutir. El problema es cómo nos ponemos de acuerdo en los contenidos del concierto. Cierro con estanco cometas. A Alberto Núñez Feijóo. Si vostè em vol significar que jo he hagut d'arribar a acords, que m'he hagut de moure de les meves posicions polítiques per assolir la confiança de la majoria de Camus, ja havia dit que sí. I li dic més. Això és fer política. Això és fer política. I vostès ho han fet en el passat. I quan ho fan vostès, no passa res. Suprimir els governadors civils no va ser trencar Espanya. Traspassar les competències de Mossos no va ser trencar Espanya. Reunir-se amb Junts per Catalunya sense foto i sense explicar-ho, ho poden fer vostès. Ha parlat a la seva intervenció inicial del poder. Crec que va trair el subconscient. Perquè vostès és el que busquen, el poder. Jo no busco poder. Jo tinc una concepció de la política com a servei públic. Per transformar amb gradualisme la societat, d'acord amb els valors que defenso. Que són els valors, efectivament, de projectes de progrés. Els clàssics de llibertat, igualtat i fraternitat. Vostè pot tenir un altre i és legítim. Com vostès ho fan, no passa res. Quan nosaltres arribem a acord, mentim. No evito veure això. I crec que vostè pot fer les coses d'una altra manera. Moltes gràcies.
Té la paraula el senyor Alejandro Fernández per un temps de 5 minuts.
Nova resposta, doncs, Alejandro Fernández.
Gracias, presidente. Yo no lo he insultado, lo tengo muy claro. Repito, piel muy fina. Vive usted en un balneario feliz, demasiado tiempo. Le recomiendo que baje a la política que algunos hemos tenido que vivir en Cataluña estos años y que, por desgracia, parece que quieren ustedes resucitar. Sabrá lo que es que te insulten. Cosa que creo que, afortunadamente, usted no ha vivido. Pero, desde luego, yo no le he insultado, porque nunca he insultado a nadie en esta Cámara. Lo que sí que he dicho es que miente. Pero es que miente, es que no le dice la verdad ni al médico. Es que es así. Ha sido siempre así. Ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía ni nada de eso. ¿Mentira o cambio de opinión, señorilla? Si eso es mentira. Usted ha mentido reiteradamente. No quiero seguir con la lista porque no se acaba nunca. Luego ha hecho usted referencia a unas declaraciones sobre el concierto del presidente de mi partido y yo le hago una reflexión que tiene que ver con mi intervención. Es que los conciertos que existen son materia constitucional. De modo que si ustedes quieren cambiar, vayan a una reforma constitucional y acepten el veredicto de las Cortes. Pero no intenten buscar atajos ilegales porque eso se le llama procesismo y no lleva a ningún sitio. Bastante experiencia tenemos. Bueno, sí que lleva a un sitio. A la decadencia de Cataluña, la degradación de las instituciones y la ruptura de la convivencia. Hay experiencia sobre la cuestión, que es donde va a acabar todo su proyecto. Ya se lo digo yo, porque es estrictamente procesista. Pero nadie está diciendo que en la España constitucional y democrática alguien pueda llevar donde toca y respetando las reglas del juego su proyecto político. Mire, se le podrán decir muchísimas cosas a Ibarretxe. Pero al menos él no buscó una fórmula ilegal para llevar su plan. Lo llevó, no fue votado, lo acató y a otra cosa. Porque, oiga, le tengo que recordar que nosotros aquí, que históricamente hemos sido un grupo pequeño, las votaciones ganamos pocas. Pero no me declaro en rebeldía porque pierdo una votación. Vayan ustedes donde tengan que ir. Además, ustedes que tienen el Gobierno de España, lleven ese proyecto a ver si tiene dos tercios. Si tiene dos tercios en el Congreso, no pasa nada. Se acata, guste o no. En eso consiste la democracia. Pero usted está copiando la metodología separatista procesista, que consiste en retorcer, buscar atajos. Y al final, cuando todo eso se pone a la práctica, acaba perjudicando en Cataluña. Hay una retórica estos días que a mí quizás lo único que me preocupa de todo lo que está ocurriendo, me preocupan muchas cosas, pero en la interpretación que puede hacer la gente de que todo esto a lo que han llegado ustedes sea bueno para Cataluña. Es beneficia y va porque va mal para otras comunidades autónomas. No se equivocan. Todo lo que sea romper el orden constitucional, todo lo que sea erosionar las instituciones, todo lo que sea, como decía hace un momento, los espectáculos dantescos que estamos viviendo estos días, no son buenos para Cataluña. No son buenos para su economía. La falta de seguridad jurídica, señoría, provoca salida masiva de empresas. Su proyecto, el que inicia con su acuerdo de investidura, es pura inseguridad jurídica. Ya verá cómo empezará el goteo de salida de empresas cuando no se sepan a qué atener. El hecho de que se cree una especie de limbo en el que la gente no sepa exactamente a quién va a tener que pagar sus impuestos, eso va a provocar inseguridad jurídica. Eso va a ser malo para Cataluña. Y sí, a usted le permitirá, como al señor Sánchez, ser presidente. Muy bien, ya está, tendrá su cuadro y será feliz, pero habrá destruido las bases de la convivencia que habíamos sido capaces de construir duramente en Cataluña y en el resto de España en los últimos 30 años. Muchas gracias.
Suspenem la sessió per una hora i mitja, reemprendrem a un quart de 4 de la tarda.
Doncs queda dit el president del Parlament, en Josep Rull, que diu que la sessió es reprendrà d'aquí una hora i mitja. Hem sentit les intervencions, la intervenció inicial de Salvador Illa com a candidat a la presidència de la Generalitat i les intervencions posteriors de major a menor grup de Junts en boca d'Albert Batet, d'Esquerra en boca de Josep Maria Jové i ara fa uns instants la del Partit Popular en boca d'Alejandro Fernández. Per tant, aquí acaba la sessió, per dir-ho així, matinal o de matí i migdia d'aquest debat d'investidura que ha començat a les 10, en puntualitat, precedida, això sí, de l'entrada en escena de Carles Puigdemont, que ha fet un acte molt breu al passeig Lluís Companys i que, a partir d'aquest moment, doncs s'ha fet fonadís. Encara són 3:15 i encara no sabem on és Carles Puigdemont. En qualsevol cas, el debat d'investidura que s'atura aquí de moment, fa una pausa d'una hora i mitja i tornarà a la tarda amb la resta de grups. Ara, Catalunya Informació, el que fem és tornar a l'emissió conjunta amb Catalunya Ràdio i que ens durà fins al punt de l'informatiu del migdia.
Catalunya Informació.
Està passant ara mateix al Parlament.
Perdona, Francesc, això sí, si no hi ha una detenció de Carles Puigdemont i Junts no demana suspendre el ple, que això podria passar.
Ah, no, això és l'asterisc permanent que tenim tot el dia.
Sí, correcte.
Això seria la conseqüència immediata, eh?
Sí.
Si Carles Puigdemont, com ens està especulant Batet, s'acosta al Parlament, és evident que serà detingut i immediatament el ple serà suspès. I serà suspès no només perquè així ho demani Junts per Catalunya, sinó perquè també crec que ho demanarà la CUP, Esquerra Republicana, i en Rull accedirà.
De fet, això tindria cert sentit, que no hagi delegat el vot, perquè seria impedir-li a un parlamentari accedir, no?, a la sessió.
Efectivament.
Però busquem sentit a coses que potser són falses pistes. Al començament me'n recordo, hem vist el Gonzalo Boye que entrava i hem deduït que, bé, com que aquí
no sabem res.
Estem a la mitja part.
El senyuelo.
El guionista ha posat una trama interessant i bueno.
Sí, i deixa'm dir, si algú que, jo què sé, estava a la platja i ara s'ha connectat a la ràdio, què està passant, doncs que sapigueu que
s'ennuegarà,
però tranquils, perquè d'aquí a 12 minuts, a les 2 del migdia, Òscar Fernández, al capdavant del Catalunya Migdia, farà un especial programa per resumir tot el que ha passat aquest matí amb els companys informatius, amb aquest ampli desplegament que estem fent avui, i serà fins a 3:15 aquest informatiu per entendre totes les claus polítiques i informatives del dia. Per tant, ara acabarem de tancar, diguéssim, la tertúlia que hem fet en aquest especial. Farem alguns anàlisis més del que pot acabar passant aquesta tarda, però si voleu tenir totes les claus per entendre i per informar-vos, d'aquí a 10 minuts ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Francesc.
Doncs aquestes claus, per acabar-ho de rematar, des de les 8 del matí, que compartim taula al Parlament de Catalunya amb el Sergi Sol, el Pere Rossinyol, la Montserrat Nebrera i el Vicent Sanchis, una jornada que ho hem dit des del principi que era incerta, i la tarda segueix sent-ho. No tenim ni idea de què pot passar a la tarda, perquè el normal seria es vota nou president de la Generalitat i mentrestant es busca Puigdemont, però aquí...
No ens ha donat un cert indici, una certa pista al Batet, si no ens tornen a entabanar, però vaja, la pista seria que no descartem res, i que no descartem res...
És que no sabem res.
És que acabarà apareixent, i insisteixo, crec que si apareix i és detingut, és evident doncs, que no sé si sentint-ho molt, company, perquè et tocarà tornar a fer una sessió maratoniana...
Ah, no, no, sí, aquí estem perquè faci falta, per això vam venir, és a dir, venir dels Estats Units, però un estiu tonto no val la pena.
Al marge d'això, jo crec que sí que hi ha una història que estava clar que fer el que fera el president Puigdemont ho aconseguiria, i és que mirant, repassant la premsa internacional, mirant el que està passant ara mateix a Madrid, el protagonisme del president en la Generalitat, de l'aspirant a president en la seva sessió d'investidura, és nul.
No, no, ningú parla d'ell.
Ningú no en parla. És a dir, que això estava clar que passaria, però encara ha passat més amb aquesta filigrana. I en tot cas, tota l'atenció internacional, tota l'atenció espanyola, tota l'atenció en aquest país també està abocada a què fa o deixa de fer una persona.
Hauria passat igual, Vicent, perquè si arriba a venir, l'arribaran a tenir, s'hagués suspès automàticament el ple,
no, però,
i estaríem parlant ara d'on és en Puigdemont, si l'han
traslladat aquests
altres. El ple s'hauria suspès, però és veritat, però també és veritat.
I ja ho tenia perdut com a protagonista
en el moment,
de la pel·lícula.
Si hagueren detingut ara Puigdemont, i ja no hauria fet avui la sessió d'investidura, i aquell dia hauria estat una mica el seu dia. Però és la sessió d'investidura en la història del Parlament de Catalunya en què el candidat i tots els seus arguments i les respostes de l'oposició i tot això han passat més desapercebuts que mai.
Això és veritat, però és mentre dura el castell de focs. Quan s'acabi el castell de focs, en aquí hi haurà un president de la Generalitat, començarà una nova etapa i el castell de focs, pues...
O una altra
castell
de focs.
Aquesta sessió d'investidura és inèdita.
Deixeu-me dir, perquè hi ha alguns mitjans de comunicació que diuen que l'operació Gàbia s'ha acabat. No. L'operació Gàbia, ens asseguren les fonts policials, que continua ara mateix vigent, el que va és que aprofiten per descongestionar una mica la situació.
S'ha aixecat una part, la diagonal, ostres, diuen.
Sí, però sembla ser que hi ha un canvi de torn, i per tant podria ser que els propers minuts o la propera hora hi torni a haver un dispositiu policial. Per tant, no és que s'hagi canviat ni aixecat l'operació Gàbia, sinó que s'està reestructurant.
Doncs és una gran gàbia, perquè si vostè obri la porta de la gàbia perquè dine l'ocell, després porta-la a la gàbia dins una altra volta. Doncs operacions magnífiques, com totes les que fan sempre d'aquesta mena.
Ricard, no volies que es posés, que es desvetllés? S'ha desvetllat el Vicenç a l'última hora. I ara,
s'ha despertat. Tenen 10 minuts per 10 minuts pel que diu Ricard, no? Per aprofitar l'escletxa d'oportunitat.
Ah, això sí.
La finestra d'oportunitat per sortir sense l'operació Gàbia.
Mira, una piulada de Laura Borràs, expresidenta del Parlament, presidenta de Junts. Un dels Mossos lleials a la presidència de la Generalitat a l'exili ha estat detingut pels que actuen de policia judicial i han desplegat una cerca que ja voldríem pels delinqüents perillosos, no per un diputat del Parlament. És un patriota i un mosso exemplar. Força i gràcies.
Això vol dir el que deia abans el Pere. D'alguna manera, des de Junts hi ha una voluntat de deixar en entredit el govern de la Generalitat, Esquerra Republicana i els Mossos d'Esquadra sota el seu comandament.
I s'està posant en risc els Mossos d'Esquadra com a policia integral.
Efectivament, i això és un problema greu des del punt de vista de la credibilitat institucional.
En tot cas, aquesta piulada no ajuda aquest mosso, precisament.
No l'ajuda, no.
No, no gens.
No.
Ja està.
No, el posa el disparador en el punt de mira.
És a dir, no ajuda per la credibilitat, que jo crec que la mantenen sencera, digue-se, digue el que digue, i tots aquests focs d'artifici que hem comentat ara mateix, la seva credibilitat continua, però clar, és veritat que si tu separes uns Mossos que són els fidels, els lleials, i uns altres que no ho són, que són els majoritaris, pues tampoc estàs ajudant excessivament el cos.
Recordem que hi haurà més detinguts, que això ho hem pogut també saber a Catalunya Ràdio. El que està previst és que hi hagi més detinguts en algun...
Mossos i no Mossos, no?
Mossos i no Mossos.
Però no Mossos és molt raro, no sé com en qualitat de què es pot detenir.
Ja. No, obstrucció a la justícia.
Obstrucció a la justícia, clar.
La justícia no se li ha entregat. No li ha entregat.
I no s'hi ha costat la justícia. Clar, en tot cas seria col·laboració en persona que
pot ser algú que s'ha interposat per evitar que arribin
No. En tot el que hem vist fins ara de perquè clar, és que és increïble, perquè ja ens han passat totes les imatges per vídeo, ja ho hem vist tot, i en tot el que hem vist no hi ha cap moment en què ningú estigui obstruint res.
Però tu no has vist totes les imatges. Tu n'has vist totes les imatges. Ves a saber on està ara Carles Puigdemont.
No, si no estàvem parlant d'això. Carles Puigdemont, això és Wally, ves a saber. Ara aquí podem fer totes les cabòries que vulguem.
A tot això, el sindicat sap fer pol dels Mossos d'Esquadra, sí que fa un comunicat, diu: és evident que caldrà donar les explicacions oportunes al cos i al conjunt de la ciutadania. Avui els cossos de Mossos d'Esquadra té o tenia al davant una nova exigència. No cal donar més explicacions en aquest sentit. Per aquest motiu, i segons hem pogut veure el Departament d'Interior, la Direcció General i la Prefectura del Cos de Mossos d'Esquadra havien previst un dispositiu, diu, no volem caure en la precipitació més enllà del ridícul que podria semblar que estem fent, no volem caure en conclusions extretes a correcuita i, per tant, volem deixar que els nostres màxims dirigents, polítics i policials, donin les explicacions que considerin oportunes.
I les explicacions que hem pogut explicar a Catalunya Ràdio, que podem conèixer, és que el que hi havia sobre la taula és una mena de codi amb l'entorn de Carles Puigdemont i el cos de la policia catalana, que permetrien el discurs de Puigdemont, Arc de Triomf, i que ell s'entregaria a l'acabar. Aquest acord, diuen, consideren que s'ha trencat, i per això hi ha hagut aquesta operació gàbia per detenir a Carles Puigdemont. Això és el que hem pogut explicar aquí durant aquestes hores d'especial que hem fet a Catalunya Ràdio, i també hem pogut explicar, com deien, que hi haurà més detinguts, més Mossos d'Esquadra, com aquest mosso que hem confirmat que s'ha detingut, i altres persones que han col·laborat en aquesta fugida del president. Però també, Albert Batet, sentíem al Parlament de Catalunya, com deia, que Carles Puigdemont podria aparèixer per votar. També el Vicent feia una reflexió interessant. Quin sentit té que apareixi si no ha pogut fer el discurs, que és el més interessant, segurament, políticament, quan vol rebatre un candidat a la presidència? Presentar-se només per votar, això és el que podrem veure les properes hores, a la tarda?
Perquè probablement ha fet un discurs abans d'entrar, el mateix abans Puigdemont que no podria entrar al Parlament. I per tant ja ha renunciat, si no, evidentment hauria
un discurs a fora.
Si pots triar, si tens l'opció, és evident que tries a poder fer aquesta intervenció, que insisteixo, crec que s'hauria recordat durant molt de temps. Ara, per cert, em passaven un missatge, un tuit, que diu, de Carles Puigdemont, que diu: per la finestra veig cabirols del zoo. És del 2008, eh? Ah. De 7 de febrer del 2008. Però vaja, sí. Jugant al joc allò de despistar, el 2008, el 7 de febrer, un cabirols del zoo, com no fos el de Perpinyà, no...
Ah,
Cuca Gamarra, el Partit Popular.
Jo no em descuidaria perquè el cabirol pot ser un mosso d'esquadra.
La sentim.
Emprendió una carrera hacia el poder a toda costa. Algunos advertimos entonces de que se trataba de una carrera hacia ninguna parte. Y que bajo las retóricas de distensión y diálogo, simplemente se estaba cortando un traje a medida al independentismo a cambio de su apoyo parlamentario. Un traje a medida para librarlos de las consecuencias de sus actos pasados y para facilitarles repetirlos en el futuro. Hoy, Carles Puigdemont regresa y lo hace en cumplimiento del trato con Pedro Sánchez. Se fugó porque en España, como Estado de Derecho, se cumplía la ley. Y vuelve porque ahora, en España, Sánchez se ha autoproclamado Estado y ley. Hoy España y los españoles sufren otra humillación insoportable. Otro espectáculo bochornoso que daña gravemente la imagen de nuestro país y la confianza en nuestras instituciones. Y no merecemos esto. Una humillación consentida y alentada por Pedro Sánchez. Y mientras, el gobierno guarda silencio y se limita a señalar a los Mossos, como si no tuviera responsabilidad alguna en este asunto. Y hoy, con la investidura de Salvador Illa y el retorno y fuga de Puigdemont, estamos de vuelta a la casilla de salida del proceso. Con el independentismo avanzando hacia sus metas últimas. Gracias al Partido Socialista.
Doncs el que diu el Partit Popular era previsible, Paula Brujats, és que tornem a la primera casella del procés per culpa de les negociacions de Pedro Sánchez i per exemple, aplicar la llei d'amnistia.
Exacte, que tot plegat és culpa de Pedro Sánchez, és el que està dient ara Cuca Gamarra per la llei d'amnistia i per haver donat ales doncs, a Carles Puigdemont que tornés com ho ha fet avui a Catalunya. Ha criticat també Gamarra el silenci del govern espanyol, també dels seus, explicàvem abans, de moment ningú valora el que ha passat aquest matí a Catalunya i diu Gamarra que el PSOE, que la Moncloa apunta cap als Mossos d'Esquadra quan ells també tenien responsabilitat via Guàrdia Civil o Policia Nacional per detenir-lo. El PP, que fa servir servir una vegada i una altra aquesta paraula humiliació per descriure la no detenció d'avui de Carles Puigdemont.
Un minut i mig de seguida Òscar Fernández, del Catalunya Migdia, tot l'equip d'informatius de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Us farem un resum del que ha passat en aquest matí intens informativament, un matí històric, perquè Carles Puigdemont ha tornat després de 7 anys a Catalunya. Ho ha fet en un acte a Arc de Triomf, l'hem vist presencialment acompanyat de diputats de Junts, i ara el que no sabem és on és Carles Puigdemont. I aquesta és la pregunta a aquesta hora, mentre un debat d'investidura que continua, perquè no hi ha res que estigui alterant que se suspengui el ple. Aquesta és l'última hora i això ho explicarem els propers minuts a l'antena de Catalunya Ràdio. És un dia de ràdio, de connectar-se a la ràdio, de fer-ho, sens dubte, al costat de la pública, que és on hi ha tots els grans professionals per poder-ho explicar, i ho seguirem explicant després també del Catalunya Migdia en aquest especial que continuarà aquesta tarda a partir d'un quart de quatre després del Catalunya Migdia amb Òscar Fernández. Sergi Sol, Vicent Sánchez, Montserrat Nebrera i Pere Rossinyol. Passi-ho bé fins l'any que ve.
Gràcies.
Ens veiem aviat. Bona temporada. Descanseu també, si podeu. Vinga. Garriga, dinar i ara tornem.
Doncs això farem.
Què faràs, un bistec?
Jo em sembla que un entrepà
proteïna,
és l'opció...
Proteïna,
és l'opció
proteïna
menys,
animal, avui.
Més factible, un entrepà.
Fins ara.
Fins ara.
Ara tornem.
Especial informatiu a Catalunya Ràdio.